El transport públic continuarà sent gratuït l'any que ve a les Illes. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
El Congrés dels Diputats ha aprovat la Llei de Mobilitat Sostenible amb una darrera modificació introduïda en el Senat, una partida específica perquè aquesta gratuïtat sigui efectiva a les Balears i també a les Canàries. Serà el quart any consecutiu que els autobusos, el tren i el metro són de franc per als qui tenen la targeta intermodal. La mesura ha sortit endavant amb els vots a favor del PP, Junts, el PSOE i el diputat de Sumar Més, Vicent Vidal, entre d'altres. Tot i això, el conseller de Transport, José Luis Mateo, assegura que la partida que aquests anys ha destinat al govern central a la gratuïtat ha estat insuficient.
El coste total de la gratuïtat del transporte público en les Illes Balears ronda i alcanza los 150 millones de euros. De tal manera que la mayor parte de ese coste de la gratuïtat es asumido por las distintas administraciones de les Illes Balears.
Els socialistes demanen al PP de les Illes que aprofitin els doblers que s'estalviaran per invertir en millores en el servei. En uns minuts escoltam totes les reaccions. Abans resumim altres titulars d'aquest dijous, dia 13 de novembre. Les Balears no confinen les aus per evitar casos de grip aviària. Margalida Vidal.
El govern considera que les característiques de les explotacions agràries de les Illes permeten esquivar, de moment, la mesura. Tot i això, les restriccions que ara tenen 14 municipis està previst que en els propers dies s'estenguin a tot l'arxipèlag.
La majoria de gent gran que està a les residències de Mallorca pateixen desnutrició.
Així ho indica un estudi elaborat pel doctor Oriol Miralles, que determina que 9 de cada 10 usuaris de la residència de Son Caulelles a Marratxí en pateixen. Unes xifres extrapolables, segons la UIB, a la resta de geriàtrics de les Balears. Segons Miralles, la causa és multifactorial, pot ser per deteriorament cognitiu o per problemes de deglució. La investigació forma part de l'anuari d'envelliment 2025.
I el judici contra el fiscal general de l'Estat ha quedat vist per a sentència.
La darrera jornada ha acabat avui a hora baixa en la lectura de les conclusions per part de la defensa d'Álvaro García Ortiz, qui ha assegurat que no hi ha proves que el fiscal filtrés el mail de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz no ha fet ús del seu dret a la darrera paraula.
I 220.000 persones han visitat, segons l'Ajuntament d'Inca, el dijous Bontra, ahir i avui, una assistència un 10% superior a la de l'any passat, que ha estat marcat enguany pel bon temps. A Inca hi ha Aina Riera. Aina, bon vespre. A una hora per tancar l'edició d'enguany, els comerciants asseguren que ha estat una edició, però amb poques vendes.
Sí, bon vespre, exactament. Ha estat un dia que el bon temps ha acompanyat, ha fet que hi hagués molta afluència i enguany aquesta gran afluència no s'ha traduït en vendes, segons ens han explicat aquests comerciants i artesans del Mercat Pagès. Enguany, com dèieu també, l'Ajuntament d'Inca ha posat en marxa un pla pilot per comptabilitzar el nombre de visitants a diferents places i a diferents indrets d'Inca amb càmeres de vigilància i hi ha hagut un 10% més de visitants que han arribat entre els dos dies, els 220.000 visitants.
Gràcies, Aina. Tornarem a connectar amb tu en uns minuts. I en els esports, Gemma Triay i Delfina Brea debuten amb victòria al torneig Premier Padel de Dubai. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. La menorquina i l'argentina s'han imposat en dos sets per 6-4 i 6-2 a Bea Caldera i Carmen Goenaga. Demà, als quarts de final, les rivals seran Marina Guinart i Verónica Vilseda. I, per altra banda, Carlos Alcaraz ja està classificat per a les semifinals de la Copa dels Mestres gràcies a la victòria d'Àlex de Miñao sobre Taylor Fritz. El murcià s'enfronta a Lorenzo Musetti avui a les 8:30 i, si guanya, serà l'australià qui passi a semifinals com a segon de grup.
I pel que fa al temps, avui ha estat un dia, ja ho dèiem, amb temperatures elevades. Dani Capó, bon vespre. S'espera una continuïtat per demà o el cap de setmana?
Bon vespre. Efectivament, avui hem tingut temperatures molt altes. S'han superat els 27 graus en alguns punts. I és vera que en vista de demà poden corregir una miqueta a la baixa, però igualment, malgrat aquesta correcció, mantindrem temperatures en conjunt altes. Es poden tornar a superar els 25 graus. Ara bé, demà esperam alguns canvis respecte d'avui, ja que avui ha lluit bastant el sol. És vera que bastant entrebolit per la presència de pols en suspensió, però a més, demà també trobarem més núvols. Per tant, un dia una mica més carregat, demà, no tan assolellat, i amb possibilitat fins i tot que s'arribin a escapar quatre gotes, que en aquest cas vendrien acompanyades de fang. El vent gira a llebeig, bufarà moderat, fins i tot en el cas d'Eivissa i Formentera en cops forts, per tant, atenció a la mà, perquè tindrem més moviment marítim amb forta maró.
Gràcies, Dani. Idò, alguns canvis sí a la vista, i l'Estudi General Lulià acull a partir de dilluns la segona edició del festival Ulls de Dona. Cinema, però també literatura, col·loquis i trobades. En parlarem a la recta final d'un informatiu que és possible gràcies a la feina de Miguel Soler, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. El transport públic continuarà sent gratuït l'any que ve a les Illes. El Congrés dels Diputats ha aprovat la Llei de Mobilitat Sostenible amb una darrera modificació introduïda en el Senat, una partida específica perquè aquesta gratuïtat sigui efectiva a les Balears i a les Canàries.
Serà el quart any consecutiu que els autobusos, el tren i el metro són de franc per als qui tenen la targeta intermodal. La mesura ha sortit endavant amb els vots a favor, entre d'altres, del PP, de Junts i, finalment, també del PSOE. També hi ha contribuït el diputat de Més Sumar, Vicenç Vidal, que ha destacat que la gratuïtat del transport públic no és l'única mesura beneficiosa de la Llei de Mobilitat per als ciutadans de les Illes.
Perquè hem aprovat dues esmenes molt positives per a la nostra terra. A l'aigua de targeta podran seguir viatjant de forma gratuïta durant el 2026. I a més, amb el futur ens podrà dur més llocs. Però hem aconseguit que l'Estat es comprometi a finançar infraestructures de mobilitat sostenible com el tren a les Illes Balears per llei, amb una altra esmena. Per tant, dos èxits.
Va ser el senador eivissenc de l'Esquerra Confederal, Juanjo Ferrer, que va proposar incloure aquesta esmena en el text. Durant la tramitació, la Cambra Alta va poder sortir endavant pel suport del PP, que té majoria absoluta en el Senat. Per això, el portaveu adjunt popular al Congrés, l'eivissenc José Vicente Mariboso, s'atribueix el mèrit.
Tenemos una mayoría alternativa a la del gobierno. Y el gobierno se ha visto obligado a introducir en la ley numerosas enmiendas propuestas por el Partido Popular y que lo que hacen es ir en beneficio de los ciudadanos.
El conseller de Transport, José Luis Mateo, assegura que les aportacions fetes per l'executiu central per garantir la gratuïtat del transport públic no han estat suficients per cobrir-ne tot el cost.
El coste total de la gratuïtat del transport públic en les Illes Balears ronda i alcanza los 150 millones de euros, de tal manera que la mayor parte de ese coste de la gratuidad es asumido por las distintas administraciones de las Illes Balears.
De la seva banda, la diputada socialista per les Balears, Milena Herrera, ha demanat al PP de les Illes que aprofiti per invertir en introduir millores al servei amb els doblers que s'estalviaran.
Apel·lam a les institucions governades pel Partit Popular a les nostres Illes a que millorin d'una vegada per totes el transport públic. Ara que se poden estalviar aquesta despesa, per favor, que facin la feina que fa falta per millorar el transport públic de les nostres Illes.
Entre els ciutadans, alguns es mostren a favor de mantenir la gratuïtat i d'altres consideren que cada usuari hauria de pagar els seus desplaçaments.
No som usuari, però vaja, m'aparell bé perquè s'ha de començar per qualque banda a disminuir un poquet la densitat de trànsit que hi ha.
Jo considero que si hi ha fiats, per exemple, que tenen que anar a escola, que se'ls hi pagui el transport per anar a estudiar, me sembla perfecte, però a una sèrie de persones que es poden valer per si mateixes de pagar un transport, no tenen per què pagar-li jo dels meus impostos.
Jo crec que és necessari perquè la majoria de los que usan los buses són los que trabajan y la verdad que cuesta un poco de dinero.
Precisament la presidenta del govern, Marga Proens, ha reclamat al govern espanyol el pagament dels 60 milions compromesos per enguany per cobrir la gratuïtat del transport públic. Ho ha fet en una entrevista al programa El Dia.
Proens ha respost al president de l'executiu central, Pedro Sánchez, que ahir va dir que fiscalitzarà els recursos que l'Estat transfereix a les autonomies del PP perquè considera que s'hi estan deteriorant els serveis públics. La presidenta ho considera un atac frontal a l'autogovern i assegura que les Balears, els serveis públics, no només no s'han deteriorat, sinó que en dos anys els pressupostos s'han incrementat 600 milions d'euros.
I veig intents cada setmana de carregar-se aquest estat de les autonomies, d'atacar els nostres estatuts d'autonomies i de fer-ho de merda de la tribuna del Congrés dels Diputats em apareix gravíssim. No? Jo ret en el president del govern que me digui un sol servei que s'hagi privatitzat.
Però ens considera un xantatge condicionar els fons estatals el fet que les Balears limitin els preus dels lloguers, una mesura que no aplicarà, diu, perquè creu que causaria l'efecte contrari, un major increment de preus.
Els habitatges de preu limitat surten a la venda per un fins a 50% inferior el preu que marquen els principals portals immobiliaris, i el mateix passa amb el lloguer. És una de les primeres dades que surten de l'Observatori de l'Habitatge exposades avui a la jornada sobre el seu futur.
A l'octubre, el metre quadrat s'ha venut a una mitjana superior als 5.000 euros en els portals immobiliaris, un 49% més que el valor d'un habitatge de preu limitat en un edifici existent. Una altra de les dades de l'Observatori és que la superfície mitjana dels immobles a les Illes és de 164 metres quadrats, una mida que el director general d'Habitatge, José Francisco Reynés, considera que es pot reduir.
Quina dimensió tenen els habitatges i les Balears? Pues hi ha marge per aplicar polítiques de divisió d'habitatges que permetin habitatges un poc més petit, donat la realitat de la demanda que tenim d'habitatge a les Illes Balears.
Aquestes primeres estadístiques de l'Observatori mostren que durant els darrers 15 anys els estrangers han liderat les compres a les zones de costa, així com els espanyols ho han fet a les capitals i zones d'interior.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Les Balears no confinaran les aus criades a l'aire lliure per evitar casos de grip aviària, tot i l'ordre decretat avui pel Ministeri d'Agricultura. El govern considera que les característiques de les explotacions agràries de les Illes permeten esquivar de moment la mesura, encara que en els propers dies té previst estendre aquestes mesures restrictives a tots els municipis de l'arxipèlag.
La comunitat no ha registrat encara cap positiu del virus, però sí un increment notable del grau de risc les darreres setmanes. Pel moment, no s'aplicarà el confinament d'aus i mantindran les mesures aplicades fins ara als 14 municipis de risc, que són tenir els abeuradors a l'interior de les granges, no exposar aus als mercats i prohibir la cria lliure d'animals. Sí que es preveu ampliar les mesures de prevenció a totes les localitats en els pròxims dies, ho explica Fernando Fernández, director general d'Agricultura.
El riesgo es real, hay una preocupación muy fuerte de que llegue la gripe aviar al territorio de las Islas Baleares. Nosotros estamos aplicando estas medidas de flexibilización, pero si en cualquier momento vemos que hay un incumplimiento generalizado, que las explotaciones, sobre todo comerciales, que son las que más me preocupan, no están aplicando medidas de bioseguridad, pues lógicamente tendremos que aumentar y ser más drásticos en las medidas de control.
El Ministeri d'Agricultura ha decretat el confinament d'aus de corral criades a l'aire lliure a tot l'estat després de constatar el risc d'empitjorament per l'època migratòria actual i després que han augmentat els focus a França, Bèlgica i Alemanya. El confinament és la màxima mesura de bioseguretat que pot prendre el govern central, és el ministre d'Agricultura, Lluís Planas.
Tenemos que evitar que en el retorno de esas aves se traslade, digamos, la gripe aviar a más explotaciones en España. Es que producimos el 120% de nuestras necesidades en materia de consumo de huevos en España, es decir, que somos el tercer país productor de la Unión Europea, tenemos exactamente el 14,4% de toda la producción de la Unión Europea.
Assumpte d'actualitat quan avui se celebra el dijous botcenari d'una gran mostra ramadera a Mallorca que no s'ha vist afectada per les restriccions que hi ha en vigor. Tot i això, el veterinari de la Fira Ramadera del dijous bo, Toló Palou, assegura que el sector es mira amb certa preocupació com pot evolucionar la transmissió de la malaltia.
Estan vivint amb preocupació perquè els primers possibles afectats quan hi hagi mesures restrictives, si de fet no s'han adoptat les mateixes mesures que s'han adoptat a tota la península, posques, perquè el que els hi pugui passar no compensa les mesures que per risc, que es baix risc que tenim de moment.
Deien que la fira de la capital del Reguer no se n'ha vist afectada. Riuades de gent han recorregut durant tot el dia els carrers, un 10% més d'afluència que l'any passat. Han convertit aquest dijous Inca en un gran aparador comercial on ha passat, com dèiem, molta gent, però s'ha venut manco. Aina Riera és allà, és a Inca. Aina, bon vespre. Quin balanç en fan els venedors?
Hola, bon vespre. Nosaltres estem aquí a la plaça de l'Ajuntament d'Inca, que és un dels punts d'aquest gran mercat pagès a l'aire lliure. Aquí trobam una mica de tot. Són llocs de flors que se comencen a vendre, també flors de Nadal i rams. Enguany són 300 les paradetes del mercat pagès i també s'ha ampliat la part destinada a maquinària agrícola i també del sector nàutic. Pel que fa a les xifres, com comentava, o el balanç d'Inca, Virgili Moreno ens ha explicat que enguany s'ha incrementat i que han passat per Inca unes 220.000 persones entre ahir i avui. Aquest aquestes dades tan exactes enguany són possibles perquè s'ha posat en marxa un pla pilot amb càmeres de vigilància que amb l'ajuda de la intel·ligència artificial permet comptabilitzar i analitzar el públic que visita Inca aquests dies.
Tots tenim tota una sèrie de càmeres instal·lades, evidentment, que són per vigilar trànsit, totes elles. El que passa és que tenim quatre càmeres instal·lades principalment a lo que és Plaça d'Orient, Plaça Mallorca, Gran Via Colón i després aquí en el centre, la plaça del Mercat, i això dona pues, aquest flux no, de visitants que passen per aquestes càmeres.
Pel que fa als botiguers, artesans, comerciants, hem trobat una mica de tot, tot i que a mesura que ha anat avançant el capvespre també els carrers s'han començat a omplir. La gran majoria ens ha confessat que les vendes enguany també han fet una davallada.
Bueno, anem fent, la gent tenen pot dos més, això ja no ho hem de dir perquè ho diuen cada dia per la tele, i la gent compra el que cada mes té.
Vengo al mercado y es un día fantástico para de fiesta. ¿Va bien?
Bueno, el dia acompanya perquè hi ha sol, però no sé si la plaça nosaltres aquí, perquè hi ha com menys trànsit. O millor perquè estem més tranquils, no ho sabem, sí, perquè l'any passat jo van tenir més trull per aquí.
I pel que fa als inquers, inqueres i visitants, en general, molta satisfacció, perquè, com dèiem, el clima ha acompanyat en tot moment.
Li he comprat una espasa de fusta a la Nina, que li ha agradat, i res, ja que sé, que venim cada any i és una tradició. Jo ja hi venia de petit.
Hombre, primera, per la quantitat d'exposicions que hi ha, tot el que pots comprar, el que pots veure, la quantitat de gent que passeja, molt agradable, sembla que tornem a les a nostres ancestros anteriors i a la forma de viure, com era, de poder comprar coses enmig del carrer.
Jo el que m'agrada és que el dia, o sigui, que Inca és important, que aquest dia se fa important, que és el centre de Mallorca i, bueno, com inquero m'agrada veure tot el trull i tot el moviment que hi ha per Inca, però també a vegades és molt col·lapsat. Enguany l'he vist més tranquil que altres anys.
I per acabar, dic que enguany la fira ha estat dedicada també als 150 anys de l'arribada del tren a ciutat, una fita que s'ha recordat amb una exposició al claustre de Sant Domingo.
Gràcies, Aina, en directe des d'Inca. Hem arribat a les 7 i 17 minuts.
Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a congresinternacionalramonllull2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana perquè cada trajecte sigui més segur.
Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
La majoria de gent gran que està a les residències de Mallorca pateix desnutrició. A la residència de Son Caulelles, a Marratxí, 9 de cada 10 usuaris en pateixen, unes xifres que, segons la UIB, es poden extrapolar a la resta de geriàtrics de les Balears. Davant d'aquesta situació, s'ha elaborat un protocol per pal·liar l'alta incidència de la desnutrició als geriàtrics que podrà beneficiar els 900 usuaris de les places públiques de l'IMAS. La resta dels consells insulars també podran aplicar aquest protocol, Carme Moreno.
El doctor Oriol Miralles ha elaborat l'estudi sobre desnutrició que s'ha publicat a l'anuari de l'envelliment de la UIB. El document analitza la prevalença de la desnutrició entre 72 residents del geriàtric de Marratxí d'una mitjana d'edat de 84 anys. La manca d'ingesta d'aliments, diu el doctor, accentua la vulnerabilitat i la causa, diu, és multifactorial: deteriorament cognitiu, o disfàgia, entre d'altres.
Un problema és la deglució per malalties neurodegeneratives, que el que produeix que aquestes dietes s'hagin d'adaptar. Imagina't trobar-te en una residència que de sobte et posin un triturat, un menjar triturat. Aquesta gent es mor de pena, perquè això no és digne.
En el seu estudi, el doctor Miralles ha recollit un seguit d'actuacions per reduir la desnutrició que s'inclouen dins. El protocol que es podrà aplicar a les 7 residències públiques que gestiona l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. Entre les propostes de l'estudi hi ha la d'ampliar la durada de les menjades i la formació dels professionals.
La decoració de l'entorn dels menjadors, que és molt important, perquè el nostre objectiu és que aquesta gent mengi. Adaptar la cuina. Per exemple, a la nostra residència tenim contacte, fem sobretot menjar mallorquí o menjar casolà amb plats adaptats. I això el que augmenta són les ganes de menjar.
Segons l'estudi, els residents desnodrits mostraven manco força, un major grau de dependència i més risc de caigudes.
I els nous mòduls per atendre i acollir temporalment els migrants que arriben a Eivissa i Formentera ja es troben operatius, són al moll de Botafoc, de Vila i a la Savina, mentre que a Palma se n'estan instal·lant un altre que entrarà en funcionament d'aquí un parell de setmanes.
Així ho preveu la delegació del Govern Central a les Balears, que ha explicat que mentre que el mòdul de Palma no estigui operatiu, l'estació marítima continua acollint els migrants durant la nit mentre esperen per agafar un ferri cap a la península.
Les obres continuen mentre es mantenen les arribades de barca a migrants a bord a les costes de les illes. Avui n'hi ha hagut dues a la Mola, a Formentera i a Cabrera, amb 35 persones magrebines.
Aquestes s'afegeixen a les 10 embarcacions que es varen intervenir ahir, amb més de 200 persones a bord, i les 7 pasteres de dimarts, en què hi viatjaven més d'un centenar de migrants. Segons la delegació del Govern Central a les Balears, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i Salvament Marítim han tingut el suport aeri de Frontex, l'Agència Europea de Control de Fronteres, per realitzar aquests rescats. Enguany han arribat a les illes prop de 6.600 persones migrants, són 700 més que en tot l'any passat.
I a Menorca, una trentena d'efectius cerquen per terra, mà i aire un home de 73 anys desaparegut des de fa 48 hores. L'operatiu ara fa feina per la costa de Sant Lluís. Cristina Tomàs.
L'home resideix a l'urbanització de Vinibeca. Fa més de 48 hores que la seva família va perdre el contacte amb ell i aquest dimecres van denunciar la seva desaparició. No és la primera vegada que desapareix, però no durant tant de temps. Belén Jiménez és tècnica d'emergències de Menorca.
La família nos ha comentado que tuvo un episodio similar hace 2 o 3 años, que estuvo casi 24 horas sin dar señales. Parece ser que sufrió un desvanecimiento y estaba metido por una especie de cueva en la costa que hay por aquí y que volvió él mismo por su propio pie con un golpe en la cabeza. Dijo que se había desmayado. Pero nos preocupa que ahora ya son casi 48 horas.
Els esforços de Creu Roja, Protecció Civil, Bombers, Servei d'Emergències i Guàrdia Civil per localitzar l'home desaparegut se centren en el tram costaner comprès entre Viní Dalí i Punta Prima. De moment s'han rastrejat ja 25 quilòmetres quadrats per mar, aire i terra, però sense resultat. Juanjo Frank és el cap de bombers de Menorca.
Hem activat nosaltres també el dron d'emergències que tenim, i també estem fent batudes, estem fent recerca per tota la zona perimetral de la banda de Sant Lluís. Per la part marítima, Salvament Marítim també ha estat intervinguent per fer recerca, que Roja també amb una embarcació.
El punt de comandament s'ha establert a l'esplanada del bar-restaurant Paupa a Cala Torret. Les feines de recerca continuaran aquest divendres.
I encara a Menorca. El procés de licitació de les polèmiques obres de Rafal Rubí a la carretera general es reprèn. El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals avala el procediment i, per tant, no admet el recurs presentat pel PSOE. S'aixeca així, per tant, la suspensió cautelar, Cristina.
Així doncs, el Consell continuarà amb l'adjudicació de les obres que es troba a mitges. Calcula que els treballs es puguin iniciar a principis del 2026. La resolució del Tribunal considera que el PSOE no té legitimitat per presentar el recurs ni tampoc avala els seus arguments jurídics. El conseller de Cultura i Patrimoni, Joan Pons Torres, celebra la notícia i carrega contra l'oposició per obstruir, diu, el projecte.
Aquesta resolució del Tribunal d'avui m'ho reforça amb un procediment que ha estat impecable per part dels tècnics del Consell i el que demostra també, en bona part, és que era mentida el que afirmava Esquerra o el que afirmava el propi Ministeri de Cultura de que la Menorca Talaiòtica estava en perill.
El PSOE assegura que preveia en aquest escenari que van presentar el recurs per precisament aturar l'inici de les obres mentre esperaven que la UNESCO es pronunciés. Per tant, el seu objectiu, diuen, s'ha complert. La UNESCO ha demanat que es paralitzin les obres sense que encara hagin començat i asseguren que la resolució del recurs en cap cas valida el projecte. Eduard Ropsias, conseller del PSOE.
En cap cas, aquest resultat indica que tot el que ha fet el Consell en relació amb aquesta obra sigui correcte ni molt manco. Tot el que diu és que no li toca pronunciar-se sobre el contingut i, evidentment, mantindrem la mobilització i prendrem totes les mesures necessàries per evitar que es construeixi aquesta rotonda a doble nivell.
A finals de mes està previst que representants de Menorca reuneixin amb el Ministeri de Cultura a Madrid per abordar les discrepàncies sobre el projecte. De Rafael Rubí.
I a Eivissa, l'Ajuntament valora amb 25 milions d'euros els danys ocasionats per les tempestes del 30 de setembre i l'11 d'octubre. La declaració de zona catastròfica ha estat un punt de conflicte al ple del consistori. Gemma Guasch.
L'Ajuntament xifra en 25 milions d'euros els danys produïts per les tempestes Gabriel i Alice. Aquests càlculs inclouen les afectacions a comerços, habitatges i infraestructures municipals. Que l'Estat no hagi declarat encara Vila zona catastròfica ha encès els ànims del ple del consistori celebrat avui i l'encreuament d'acusacions entre l'equip de govern i el grup socialista ha protagonitzat part del debat. Escoltam Àlex Minciotti, regidor de Comerç, i Pep Tur, del grup socialista.
Yo creo que al Grupo Socialista le interesa que la declaración de situación catastrófica se retrase lo máximo posible para poder seguir criticando a la administración más cercana que somos nosotros.
Es pot ser rastrer i després ja està vostè. Vostès sempre ens estan dient no hi ha que mesclar, no hi ha que fer política, i vostè ha fet una repassada per intentar què? Cobrir-se les esquenes d'una gestió que no acaba de rutllar, que no acaben de treure aquestes ajudes que s'han compromès a treure.
D'altra banda, l'Ajuntament d'Eivissa ha aprovat per unanimitat la proposta d'adjudicació a FCC Aqualia del contracte de concessió dels serveis d'aigua. L'actual contracte du 15 anys prorrogat i la nova adjudicació suposarà una inversió de 17 milions d'euros en els pròxims 8 anys que es destinaran a millorar el drenatge de la ciutat en cas de pluges intenses i la separació de pluvials i fecals, entre altres.
I el Consell de Formentera ha aconseguit el consens entre pescadors professionals i recreatius per ampliar la reserva marina d'Esfreus a aigües interiors.
Després de mesos de feina, la proposta consensuada s'ha traslladat a la Direcció General de Pesca per iniciar-ne la tramitació. L'ampliació té com a objectiu reforçar la protecció dels ecosistemes marins, garantir la sostenibilitat de la pesca artesanal i ordenar les activitats recreatives al litoral de Formentera.
I el Consell de Mallorca ha aprovat una rebaixa de més del 20% de la tarifa de tractament de residus de construcció i material de demolició per l'any que ve. La proposta ha tirat endavant amb l'abstenció de Més i el suport de la resta de grup polítics.
La tarifa serà de 33 euros davant dels 42 que per tona d'enguany. Ha estat en un ple en què no hi ha hagut acord per a l'impuls d'una declaració institucional de lluita contra la violència masclista. Finalment, l'Esquerra ha llegit un manifest abans de la sessió plenària. La portaveu socialista al Consell, Catalina Cladera, denuncia els retrocessos, diu, en la lluita per la igualtat per part dels grups de govern, PP i Vox.
Vox du fent això tota la seva legislatura i està enfortint el seu discurs, com vol fer a nivell nacional i totes les institucions. Lo lamentable és que el Partit Popular li compra i li deixa aquest discurs. I, a més, se posa més a l'extrema dreta que a la mateixa extrema dreta de Vox. Això és lo lamentable, que el partit que està governant, que està duent la presidència, consenti aquest tipus de discurs aquí a Mallorca.
La idea inicial era fer una declaració institucional, però Vox no va respondre al text que s'havia proposat i això ho va bloquejar perquè era necessari el seu suport. La portaveu popular, Núria Riera, critica que l'oposició hagi tirat pel dret sense comptar amb ells.
La nostra va ser la darrera que tenia més o manco consens. Faltava acord per qualque grup que no havia contestat, con lo qual la varen donar per decaiguda perquè requereix unanimitat. Després ells per darrere han decidit fer un manifest sense dir-nos res en el Partit Popular. Mos pareix un poc penós, que és un tema important, i a lo millor podríem haver fet un manifest tots els que estaven d'acord en consensuar una declaració institucional. Nosaltres sempre hem estat d'acord en defensar el que representa aquest dia, que és el 25N.
En el pla d'avui, Més per Mallorca ha exigit a la institució que centri les seves polítiques en l'emancipació juvenil.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El transport públic continuarà sent gratuït l'any que ve a les Illes per quart any consecutiu. Això després que avui el Congrés ha aprovat la llei de mobilitat sostenible amb una darrera modificació introduïda en el Senat.
Una partida específica perquè la gratuïtat dels autobusos, el tren i el metro sigui efectiva a les Balears per als qui tenen la targeta intermodal. La mesura ha sortit endavant amb els vots a favor del PP, Junts, el PSOE i el diputat de Sumar Més, Vicenç Vidal, entre d'altres.
M'aparell bé perquè s'ha de començar per qualque banda a disminuir un poquet la densitat de trànsit que hi ha.
Yo creo que es necesario porque la mayoría de los que usan los buses son los que trabajan y la verdad que cuesta un poco de dinero de Ibiza a San Antonio y que ayuda bastante.
Els usuaris del transport públic en general estan a favor d'aquesta gratuïtat.
Les Balears no confinen les aus per evitar casos de grip aviària.
El govern considera que les característiques de les explotacions agràries de les Illes permeten esquivar de moment la mesura. Tot i això, les restriccions que ara tenen 14 municipis, està previst que en els propers dies s'estenguin a tot l'arxipèlag. Ho explica el director general d'Agricultura, Fernando Fernández.
El riesgo es real. Hay una preocupación muy fuerte de que llegue la gripe aviar al territorio de las Islas Baleares, pero si en cualquier momento vemos que hay un incumplimiento generalizado, que las explotaciones, sobre todo comerciales, no están aplicando medidas de bioseguridad, pues lógicamente tendremos que aumentar y ser más drásticos en las medidas de control.
La majoria de gent gran que està a les residències de Mallorca pateixen desnutrició.
Així ho indica un estudi elaborat pel doctor Oriol Miralles, que determina que 9 de cada 10 usuaris de la residència de Son Caulelles a Marratxí en pateixen, unes xifres extrapolables, segons la UIB, a la resta de geriàtrics de les Balears. Segons Miralles, la causa és multifactorial, pot ser per deteriorament cognitiu i per problemes de deglució.
Que produeix que aquestes dietes s'hagin d'adaptar. Imagina't trobar-te en una residència que de sobte et posin un triturat, un menjar triturat. Aquesta gent es mor de pena, es mor de pena, perquè això no és digne.
La investigació que analitza la prevalença de la desnutrició entre 72 residents forma part de l'anuari d'envelliment 2025.
I el judici contra el fiscal general de l'Estat ha quedat vist per a sentència.
La darrera jornada ha acabat avui hora baixa en la lectura de les conclusions per part de la defensa d'Álvaro García Ortiz, qui ha assegurat que no hi ha proves que el fiscal filtrés l'e-mail de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz no ha fet ús del seu dret a la darrera paraula.
220.000 persones han visitat, segons l'Ajuntament d'Inca, dijous va entre avui i ahir.
Un 10% més que l'any passat en una nova edició que tancarà en mitja hora i que ha estat marcada pel bon temps. Els comerciants asseguren que ha estat una jornada amb poques vendes.
D'hora de ballada, és que és normal, d'hora de parar dins la pell des que ve a comprar. I la gent ha de pagar la corrent, ha de pagar la lletra del cotxe, ha de pagar si ha lloguer, i quan han passat per tot no queden els dobbers per fer el que feien antes. I que ocorre, que són nou.
Bueno, el dia acompanya perquè hi ha sol, però no sé si s'aplaça nosaltres aquí, perquè hi ha com menys trànsit. O millor perquè estem més tranquils, no ho sabem. Sí, perquè l'any passat jo vaig tenir més trull per aquí.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
Esports avui en Xisco Ribas, Gemma Triaghi i Delfina Brea debuten amb victòria al torneig Premier Padel de Dubai als 8 de final.
Bon vespre, Aina. La menorquina i l'argentina s'han imposat en 2 sets per 6-4 i 6-2 a Bea Caldera i Carmen Goenaga. Demà, als quarts de final, les rivals seran Marina Guinart i Verónica Vilseda. El nou entrenador del Palmer Bàsquet Mallorca, Lucas Victoriano, creu en el projecte i des de la seva arribada l'equip ja ha aconseguit la primera victòria. El club presidit per Vicent Palmer ha cercat fer un gir de 180 graus a la mala dinàmica que arrossegava l'equip. El nou entrenador del Palmer Bàsquet, Lucas Victoriano, ha estat protagonista avui al programa d'Espostres.
Mi trabajo ahora es tratar de no pensar demasiado en la clasificación, en los partidos, sino que no tenemos tiempo, sino en tratar de construir, de idear una nueva filosofía. En ese proceso estamos, así que tenemos un compromiso ahora muy importante de visitante el sábado.
El Reial Mallorca, sense els internacionals, ha realitzat avui el darrer dia de feina de la setmana. La plantilla mallorquinista gaudirà de 3 dies de descans. Ahir, precisament, varen disputar un partit amistós contra l'Andrat Sassón Bibiloni i els de Iago Barrasate s'imposaren per 6-0. I el jugador del Mallorca, Antonio Sánchez, va ser el protagonista a la festa de la penya mallorquinista del Gaida i va assenyalar que la darrera victòria a Lliga, contra el Getafe, ajuda a encarar aquesta aturada de seleccions amb més energia.
Con otra perspectiva, la verdad, con fuerza también para lo que nos viene, que va a ser duro, y yo creo que no hay que salir de la realidad. Estamos en un momento todavía delicado, pero hombre, esto ayuda a encararlo con más energía y sobre todo de una forma más positiva.
I ja coneixem dos nous horaris del partit de Reial Mallorca. Pel que fa a la Lliga de Primera Divisió, el Reial Mallorca-Elx de la jornada 16 es disputarà el dissabte dia 13 de desembre a les 4:15 de l'hora baixa. I a la segona eliminatòria de la Copa del Rei, el Numancia Mallorca serà el dimarts 2 de desembre a les 7 de l'hora baixa a l'estadi de Los Pajaritos. L'Atlètic Balears també ha conegut l'horari pel seu partit de Copa del Rei. L'enfrontament entre els Balearicos i l'Espanyol de Barcelona es disputarà el dijous 4 de desembre a les 7 de l'hora baixa a l'estadi Balear. I a la primera federació, l'entrenador de l'UD Eivissa, Miguel Álvarez, diu que voldria tenir més temps per fer feina en l'equip. Un tècnic que sobretot destaca que el que necessita l'equip és guanyar. Víctor Sancho.
Bon dia, l'Eivissa visita dissabte un Atlético Sanluqueño que és penúltim i l'equip amb pitjor dinàmica del grup amb 5 derrotes seguides. No és bo tampoc el darrer tram d'una Eivissa que està un punt per sobre del descens. L'equip millora defensivament, no encaixen els dos darrers partits, però encara en Lliga i amb el tècnic de Vilassar no anota. L'obsessió d'Álvarez és guanyar i millorar aquest aspecte. L'escoltam.
Claro que tenemos mucho trabajo y es lo que estamos haciendo esta semana. Tenemos que mejorar mucho la salida de balón, tenemos que mejorar mucho cuando estamos nos tienen el contrario, lo tenemos en bloque bajo, de saber salir por fuera, nos falta juego de banda, nos falta ocupación de área, claro que nos faltan, pues hay que trabajar y yo veo una mejora, pero no es suficiente, tenemos que ganar porque el fútbol va de ganar, no de historias vendidas en una rueda de prensa.
No, yo no creo en la mala suerte, creo en el trabajo y te acerca la suerte. Sí, es verdad que el fútbol tiene una dosis de suerte importante, pero yo creo más en estado de ánimos de los equipos y en dinámicas, a ver si somos capaces de ir mejorando en el juego, mejorando en conceptualmente, mejorando los resultados, que es vital. A ver si empezamos ya queda un poquita gente lesionada. Cuando los tengamos todos seremos más competitivos, seremos mejor equipo. Nos tenemos que quedar que tenemos que ser capaces de generar más en todo y que nos generen menos todavía, que ahora nos generan muy poco, pero tenemos que generar más. Entonces esa es la sensación que tengo. Tenemos que mejorar mucho la salida de balón, tenemos que mejorar mucho cuando estamos nos tienen el contrario, lo tenemos en bloque bajo, de saber salir por fuera.
L'Eivissa tindrà per dissabte a Sanlúcar de Barrameda les baixes de Senyé i Gallar, ja en la recta final de la seva recuperació, i de Monjo. El central té per a 4 setmanes.
I la selecció espanyola de futbol prepara el partit contra Geòrgia d'aquesta nova jornada de la fase de classificació pel Mundial. El duel es disputarà dissabte a terres georgianes a les 6 de l'hora baixa en la gran absència de Lamine Yamal. Espanya és primera de grup en ple de victòries i en cap gol encaixat, i Geòrgia, en 3 punts, ocupa la tercera posició. Escoltam el jugador espanyol del Barcelona, Ferran Torres.
Primero de todo, me sorprendía que la primera pregunta no fuese de Lamine. Entonces, bueno, aquí venimos los jugadores que estamos disponibles y tenemos que centrarnos en ello, y a partir de ahí, pues, el míster decir a 11 jugadores, los que sean, y a dar nuestra mejor versión.
Qui també juga dissabte, però a la una del migdia, és l'Illes Balears Palma Futsal. El tricampió intercontinental visitarà el Palau d'Esports de l'Alzira, actual coe de la classificació de Lliga. L'Illes Balears Palma Futsal també ha conegut el seu rival als vuitens de finals de la Champions League, el Hitkiv d'Ucraïna. El partit d'anada es disputarà el 25 de novembre a Hongria, per mort del conflicte bèl·lic, i l'eliminatòria es decidirà a Somos el 5 de desembre. I a voleibol, el Connecta Balear Manacor ja se centra a la Lliga. Aquest pròxim partit contra el Benidorm, corresponent a la jornada 4 de la Superliga masculina, es disputarà aquest dissabte a les 6 de l'hora baixa. Recordem que ahir a la Challenge Cup, el Connecta Balear Manacor va perdre l'AUK Zagreb per 2-7-3 a un partit molt igualat. Els manacorins s'hauran de remuntar l'eliminatòria al partit de tornada a Croàcia si no volen caure eliminats de la tercera competició europea. Sentint l'entrenador del Connecta Balear Manacor, Alexis González.
Sí, capaz satisfechos no, pero era un partido muy peleado, era un partido de igual, un rival potente físicamente, para mí nosotros vamos mejor, pero nada, ahora estamos vivos, el próximo miércoles en Zagreb para nosotros da igual jugar local visitante, así que nada, vamos a ir a buscar el partido.
I acabam en tenis. Carlos Alcaraz ja està classificat per a les semifinals de la Copa dels Mestres gràcies a la victòria d'Àlex de Miñao sobre Taylor Fritz. Ara l'australià espera un favor del murcià, que s'enfronta en poc més d'una hora a Lorenzo Musetti. Si Alcaraz guanya, serà de Miñao qui passi a semifinals com a segon de grup.
Gràcies, Xisco. 20 minuts per arribar a les 8.
El 16 de novembre tens una cita amb la solidaritat. Vine a la primera cursa solidària de l'Autoritat Portuària de Balears. 10 quilòmetres, 4 quilòmetres, curses infantils i caminada popular, tot a favor de Projecte Home. Descobreix el nou passeig marítim de Palma i inscriu-te a elitechip.net i fes-te amb la teva camiseta. Les persones guanyen.
Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El 60% dels hotels de les Balears ja ha completat l'avaluació sobre les càrregues de feina de les cambreres de pis, les conegudes com a Kelis. Es tracta d'una obligació recollida en el conveni d'hostaleria signat aquest estiu amb l'objectiu de millorar la salut i la seguretat laboral del col·lectiu. Marta Puyalto.
Així ho ha explicat la consellera de Treball, Catalina Cabré, després de presidir la reunió de la taula tècnica d'hostaleria.
Les dades que s'adonen estan fregant un 60% dels establiments treballats tant per les patronals com per sindicats amb un grau de compliment bastant elevat.
La consellera ha assenyalat que els establiments que encara no disposen de l'estudi són, sobretot, hotels familiars, però ha remarcat que la voluntat general és assolir-lo. El sindicat UGT considera que s'estan fent grans avenços, però José García Relucio creu que el lloguer vacacional també s'hauria de sotmetre a aquests estudis de càrrega de feina.
Todo el mundo ya se empieza a poner, se esté poniendo las pilas para que efectivamente consigamos el objetivo, que además hay que decir que muchas veces se nos olvida que este es un acuerdo pionero.
Pel que fa a Mallorca, la vicepresidenta de la Federació Hotelera, Maria José Aguiló, ha concretat que gairebé 500 hotels de l'illa ja han completat l'informe, però no es poden extreure conclusions globals, diu, perquè cada establiment té les seves característiques pròpies.
I damunt d'aquest informe de conclusions, cada un haurà de validar si efectivament hi ha un excés de càrrega de feina i s'ha de modular, o si la càrrega és adequada.
El nou conveni d'hostaleria fixa límits a la jornada i estableix revisions periòdiques per equilibrar les càrregues de treball. La taula tècnica tornarà a reunir-se al mes de febrer per avaluar els nous avenços.
I també en clau laboral, a partir de demà, les persones que tenen contractades treballadores de la llar d'alta, la Seguretat Social, han de enllestir l'avaluació de riscos laborals del lloc de feina. La normativa estatal aprovada l'any passat ho obliga i preveu multes d'entre 45 euros i 49.000 en cas d'incompliment.
L'avaluació s'havia de fer a la plataforma www.prevencion10.es, habilitada des del mes de maig, i si el test detecta algun risc per a la treballadora, el mateix web suggereix millores i solucions. Després, cal que les dues parts signin un pla de prevenció de riscos laborals. Aquesta nova obligació afecta prop de 350.000 llars que tenen una treballadora afiliada a l'estat espanyol. Segons el govern central, però, el col·lectiu és molt superior, ja que més de 115.000 persones fan aquesta feina sense estar assegurades.
I els comerciants de Menorca tanquen la temporada turística amb sensacions desiguals, tot i mantenir-se el volum de visitants. Molts negocis asseguren que la despesa directa a la destinació ha baixat. La petita i mitjana empresa de Menorca alerta que el canvi en els mercats tradicionals i la contractació prèvia de serveis han deixat un impacte negatiu al comerç i també a la restauració.
Només el 25% de les empreses ha millorat la facturació respecte de l'any passat, mentre que el 40% han ingressat manco. Els visitants han arribat en bona part dels serveis de ja contractats i això ha reduït la despesa espontània en restaurants, botigues i activitats d'oci. Juan Carlos Fernández, de Salort, és president de Pime Menorca.
El Consell d'Insular de Menorca o el Govern Balear, doncs que facin més incambier és la promoció dins el mercat nacional o dins el mercat de Reino Unido. És que jo solucions no entenc. Les solucions quines són? Es poder tenir un producte més assequible.
Tot i que la despesa total a Menorca ha pujat prop d'un 6%, el creixement s'ha concentrat en transport i paquets turístics, que augmenten fins a un 15%, però no han beneficiat el comerç local.
El judici contra el fiscal general de l'Estat ha quedat vist per a sentència. La darrera jornada ha acabat avui hora baixa amb la lectura de les conclusions per part de la defensa d'Álvaro García Ortiz. Per part seva, el fiscal general no ha fet ús del seu dret a la darrera paraula.
L'advocat de García Ortiz, José Ignacio Ocio, considera que no es va produir una revelació de secrets en el cas sobre la parella d'Isabel Díaz Ayuso perquè ell mateix ja havia trencat el secret en filtrar el mateix Alberto González Amador al correu electrònic del seu advocat, en què reconeix dos delictes fiscals i proposa un pacte a la Fiscalia.
Si el senyor Alberto González Amador habló de las negociaciones de conformidad y de los términos de esta y de su voluntad de reconocimiento de los delitos a un periodista, el señor Esteban Urretieta, eso supone que el secreto pierda ese carácter.
L'advocat del fiscal general de l'Estat ha denunciat un judici paral·lel a Álvaro García Ortiz, que considera que ha posat en risc la seva presumpció d'innocència. També ha assegurat que hi ha llacunes en les diligències, com a qui va enviar el correu quan es va filtrar a la premsa el missatge d'Alberto González Amador.
Això ha estat a l'hora baixa, però al matí la Fiscalia ja apuntava que encara que García Ortiz hagués filtrat el correu, els periodistes ja coneixien la informació.
Aún en la hipótesis tremenda que nunca contrastada de que el fiscal general del Estado hubiera hecho llegar a la prensa el célebre correo de 2 de febrero una vez que lo tuvo en su poder, es de todo punto conocido que eso era impune, puesto que la noticia ya era conocida por muchos medios de comunicación y está acreditado documentalmente la causa.
Per part seva, l'advocat d'Alberto González Amador manté la petició de 4 anys de presó i 3 d'inhabilitació per al fiscal general de l'Estat i insisteix que va ser ell qui va filtrar el mail.
L'advocat de la parella d'Ayuso ha apuntat a un complot del govern central, la Fiscalia, el PSOE i els mitjans de comunicació per atacar la presidenta de Madrid.
Iniciaron la vía para poder usarlo sin consecuencias legales para ellos. Y eso consistía en que se publicara antes en un medio. Se trata de tener un documento A, antijurídico, publicarlo en un medio como mecanismo para transformarlo en un documento B, blanqueado.
Alça la veu davant la violència contra les dones és el lema triat pel govern per reivindicar la necessitat de fer visible i denunciar la violència masclista el pròxim 25N. Enguany, 36 dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles, una d'elles a les Balears. És na Joana, de 79 anys, que al març va ser assassinada pel seu home Puigpunyent. Des que hi ha registres, 46 dones a l'arxipèlag han estat víctimes de violència de gènere.
Amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones, la Conselleria de Famílies i Benestar Social ha organitzat diferents activitats de formació i sensibilització. L'acte central tindrà lloc dia 24 de novembre a Can Balaguer, a Palma, on es farà un reconeixement a les entitats i serveis que ajuden a les víctimes. És la consellera de Famílies, Sandra Fernández.
Porque el silencio nunca protege a las víctimas, protege y beneficia a los agresores. La violencia machista es una realidad que nos duele y que nos interpela, como decía, como sociedad.
L'IBE Dona té un telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista. És el 900-178-989 i funciona les 24 hores del dia. La directora de l'IBE Dona, Cati Salom, ha dit que hi ha altres serveis per acompanyar les víctimes.
I serveis, la taula subinsular de coordinació d'abordatge de violències masclistes, formació, no només a través de la universitat, també sinó formació a diferents serveis que no són especialitzats, els convenis en Casal Petit Oblates, Creu Roges i Metges del Món, programes de SOIP Dona, diversos convenis per donar solucions habitacionals.
A Menorca també s'ha organitzat una jornada dedicada a professionals. Demà les activitats es completaran amb una hora d'emissió en directe de continguts especials sobre el 25N. El programa El Dia d'IB3 Ràdio serà a les 11 a la plaça d'Espanya de Palma.
I la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha estat increpada avui a Granada l'endemà passat de conèixer una nova errada en el funcionament de les polseres antimaltractament.
La presidenta de l'Associació de Víctimes de Violència Masclista, La Volaera, Maria Martín, l'ha acusada de ser còmplice dels maltractadors. Redondo ha insistit que les polseres funcionen i ha recordat que de les 11 dones assassinades enguany a Andalusia, cap tenia aquest dispositiu.
Mis compañeras estaban llamando en pánico, en situación de pánico, porque usted sabe que quienes llevan las pulseras son con un riesgo extremo, y sabe usted que los mismos policías dijeron que no se había producido el protocolo.
¿Estuvo usted allí?
Yo estuve allí.
Me la han dicho...
L'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la major part de la llei d'amnistia. El lletrat ha conclòs que la norma no s'oposa a la normativa europea de lluita contra el terrorisme ni a la malversació.
Dos elements que sí que qüestionaven els tribunals espanyols contraris a la llei. També nega que la norma sigui una autoamnistia a canvi de la investidura de Sánchez. Les seves conclusions no són vinculants, però sí que guien el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que emetrà la sentència del cas en els pròxims mesos.
El govern central qualifica les conclusions de victòria rotunda i el PP diu que es va vulnerar l'estat de dret. Són el ministre de Justícia, Félix Bolaños, i la popular Cuca Gamarra.
Este dictamen del abogado general es un paso más en la aplicación de la amnistía a todos los líderes del procés. Más de 350 personas ya se han beneficiado de la ley de amnistía, pero también se tiene que aplicar a todos los líderes del procés, en particular a sus líderes más significados.
No estamos ante un instrumento que buscara la convivencia, sino la conveniencia. Hablamos de un informe, hay que estar pendiente, y aquí lo único que vale es la sentencia del TJUE. Es de máxima gravedad esas afirmaciones y ese camino que abre el abogado general también en la línea de lo que venimos denunciando desde el principio.
Jordi Turull, de Junts, demana l'aplicació immediata, i Gabriel Rufián, d'Esquerra Unida, aplaudeix les conclusions de l'advocat, que demostren, diu, que els jutges espanyols només cercaven revenja.
A partir d'aquí nosaltres el que fem és apel·lar al Tribunal Constitucional de que ja no hi ha més excuses per dilatar més en el temps, per fer que estiguin al calaix del somni dels justos tants i tants recursos que hi ha en relació a l'aplicació efectiva de la llei d'amnistia.
Europa simplemente pues hace lo que tiene que hacer, que es aplicar el sentido común. Meter en la cárcel o condenar a gente por un referéndum siempre fue una salvajada.
I Junts salva el govern amb una abstenció que impedeix aprovar la iniciativa del PP sobre la vida de les centrals nuclears.
Era la primera votació d'iniciatives legislatives en el Congrés després de l'anunci de Junts de trencar amb el govern espanyol. La setmana passada el PP va aprofitar la seva majoria en el Senat per introduir una esmena en el projecte de llei de mobilitat sostenible per allargar la vida de les centrals nuclears, però avui el Congrés ha desestimat la iniciativa per només un vot de diferència.
I es compleixen 10 anys dels atemptats jihadistes a París que varen deixar 130 morts i més de 400 ferits, entre els quals hi havia espanyols. Els atacs es varen cometre a la sala de concerts Bataclan i als exteriors de l'estadi de França.
90 persones varen morir a la sala Bataclan quan 3 dels jihadistes hi varen irrompre durant un concert de rock. 40 persones més varen morir als carrers. Dels 7 terroristes que varen perpetrar els atacs, 6 es varen immolar i només un va sobreviure, que va ser condemnat a cadena perpètua. França ha commemorat avui aquest aniversari amb cerimònies presidides per Emmanuel Macron, la inauguració d'un jardí dedicat a les víctimes i el toc de campanes de les esglésies de París i la catedral de Notre-Dame.
I avui fa 40 anys que la petita Omaira es va convertir en la imatge de la tragèdia de l'erupció del volcà de Nevado del Ruiz a Colòmbia. L'explosió d'un cràter va provocar una allau quan es va descongelar la neu acumulada al cim. Rius de fang i enderrots arrasaren amb tot el que trobaven al seu pas.
A la localitat d'Armero varen morir més de 23.000 persones. La petita Omaira va quedar atrapada per les runes i va perdre la vida després d'una agonia de gairebé 70 hores, retransmesa pels mitjans de comunicació.
I la publicació de 3 nous correus electrònics pertanyents al pederasta Jeffrey Epstein podrien revelar més vincles amb el president nord-americà Donald Trump. Ha estat difós pels membres del Comitè de Supervisió de la Cambra de Representants durant la revisió de 23.000 documents addicionals sobre el cas Epstein. Arribam així a les 7:55 minuts, obrim plana cultural. L'Estudi General Lulià acull a partir de dilluns la segona edició del festival Ulls de Dona. Cinema, però també literatura, col·loquis i trobades en una iniciativa que defuig modes i que aposta per accions intergeneracionals que fixen l'atenció enguany en els adolescents. Sandra Martínez.
De fet, ells seran un dels grans protagonistes d'aquesta edició amb la filmació de 3 curtmetratges per part de 3 centres escolars de Mallorca. I no serà l'únic acte dirigit a ells gràcies a un col·loqui i a una sessió grupal prevista per dimecres. Sílvia Ventallol és directora de la mostra.
A part de que sigui un poc la temàtica de les pel·lícules, que ells hi siguin, però els hi donarem el micro. Ja no els allotjaran més ni els hi donaran, com diuen ells, no vull més rotllos, no? El rotllo que mos el donin ells.
Ulls de Dona va néixer l'any passat en adonar-se que, malgrat l'enorme oferta de festivals i mostres, no n'hi havia cap centrada en les dones protagonistes, però no totes soles. La crida a dir-hi la seva en aquest festival, orgullosament diferent, és general.
Cada dia s'ha pensat una mica amb aquesta voluntat social d'incloure la gent a la projecció. No només que seguin i que mirin, que és un poc el que feien quan anàvem al cinema o altres tipus de festivals, que escoltàvem conferències i tal, que també és molt positiu, evidentment, però aquí sí que us dono també vam dir, anem a una passa més enllà. Què oferim, no? I oferim que l'espectador, d'alguna manera, si vol, se quedi a participar.
Bonjour, Tristès, Nina o La última virgen són les projeccions previstes en aquesta edició. Títols diversos, d'èpoques diferents, en una tria que no té res de casual.
Que es pugui cobrir qualsevol pel·lícula de qualsevol època. És a dir, que no estiguin lligats ni a novetats, fotocalls, ni modes, no? No ho hem donat. I que també puguem reivindicar cine clàssic per també poder mostrar actrius o directores que pel moment vital que varen estar vivint no varen tenir ni totes les xarxes ni tots els mitjans de comunicació que tenim ara, no? A l'abast.
Ulls de Dona comptarà amb la participació també de l'Associació de Dones Cineastes. La directora d'aquesta associació, Alba González, i la representant a les Illes, Raquel Colera, debatran sobre el cost de la igualtat. Serà a la darrera proposta dijous capvespre a l'Estudi General Lulià de Franc, com la resta d'activitats d'aquest festival.
Te fa mirar la lluna, te fa creure que estem. T'he fet sentir respostes, t'he fet sentir carbares.
El segon disc de la valldemossina Júlia Colom, Paradís, ja ha vist la llum i ha rebut una gran acollida.
Una obra íntima en la qual materialitza la seva recerca inesgotable.
He evocat moltes imatges de sa recerca i, bueno, i crec que és un disc bastant introspectiu en el sentit de que hi ha moltes preguntes i poques respostes.
La cohesió en la producció i les cançons pròpies defineixen l'essència sonora. La guitarra espanyola i la veu són elements centrals, però també recupera un so molt personal, el del llaüt que feia sonar el seu padrí.
Era com un instrument que sempre havia estat en el meu costat. I quan va morir l'any 2020, el meu padrí a mi me feia molta llàstima que jo ja no pogués seguir cantant i seguir sentint la meva veu acompanyada del llaüt.
La gira de presentació de Paradís començarà a Barcelona al desembre i passarà per Roma, Madrid i Mallorca, i el misteri que envolta el disc es traslladarà també a l'escenari.
I els tres fotògrafs balears Toni Amengual, Tomeu Coll i Sílvia Prió exposaran els seus projectes fotogràfics a la Xina. Serà el Centre Cultural Espanyol de l'Institut Cervantes de Xangai fins dia 8 de març de l'any que ve.
Ha estat possible gràcies al conveni de col·laboració signat entre l'Institut d'Estudis Baleàrics i l'Institut Cervantes. La mostra, que es presenta com un diàleg fotogràfic entre les Balears i la Xina, inclou dues figures clau de la fotografia contemporània xinesa, Luo Dan i Liu Shenchen. Una vegada finalitzada l'estada a Xangai, el projecte viatjarà a la seu de l'Institut Cervantes de Pequín.
Són les 8, moment de fer un resum als principals titulars d'aquesta jornada de dijous, dia 13 de novembre. El transport públic continuarà sent gratuït l'any que ve a les Illes per quart any consecutiu. Això després que avui el Congrés ha aprovat la llei de mobilitat sostenible amb una darrera modificació introduïda en el Senat. Neus López.
Una partida específica perquè la gratuïtat dels autobusos, el tren i el metro sigui efectiva a les Balears per als qui tenen la targeta intermodal. La mesura ha sortit endavant amb els vots a favor del PP, Junts, el PSOE i el diputat de Sumar Més, Vicenç Vidal, entre d'altres. El conseller de Transport, José Luis Mateo, assegura que la partida que aquests anys han destinat el govern central a la gratuïtat ha estat insuficient.
El coste total de la gratuïtat del transporte público en les Illes Balears ronda i alcanza los 150 millones de euros. De tal manera que la mayor parte de ese coste de la gratuïtat es asumido por las distintas administraciones de les Illes Balears.
Els socialistes demanen al Partit Popular de les Illes que aprofitin els doblers que s'estalviaran per invertir en millores al servei.
I les Balears no confinaran les aus criades a l'aire lliure per evitar casos de grip aviària, tot i l'ordre decretat avui pel Ministeri d'Agricultura.
El govern considera que les característiques de les explotacions agràries de les Illes permeten esquivar de moment la mesura. Tot i això, les restriccions, que ara tenen 14 municipis, està previst que en els propers dies s'estenguin a tot l'arxipèlag, ho explica el director general d'Agricultura, Fernando Fernández.
El riesgo es real, hay una preocupación muy fuerte de que llegue la gripe aviar al territorio de las Islas Baleares, pero si en cualquier momento vemos que hay un incumplimiento generalizado, que las explotaciones, sobre todo comerciales, no están aplicando medidas de bioseguridad, pues lógicamente tendremos que aumentar y ser más drásticos en las medidas de control.
Un informe indica que la majoria de gent gran que està a les residències de Mallorca pateix desnutrició.
Determina que 9 de cada 10 usuaris de la residència de Son Caulelles a Marratxí en pateixen, unes xifres extrapolables, segons la UIB, a la resta de geriàtrics de les Balears. Segons Miralles, el doctor que ha elaborat aquest estudi, la causa és multifactorial. Pot ser pel deteriorament cognitiu o per problemes de deglució.
Que produeix que aquestes dietes s'hagin d'adaptar. Imagina't trobar-te en una residència que de sobte et posin un triturat, un menjar triturat. Aquesta gent es mor de pena, perquè això no és digne.
I l'Ajuntament d'Eivissa valora amb 25 milions d'euros el danys ocasionat per les tempestes del 30 de setembre i l'11 d'octubre. La declaració de zona catastròfica ha estat un punt de conflicte en el ple del consistori.
Que l'Estat no hagi declarat encara Vila zona catastròfica encès els ànims i ha motivat acusacions entre l'equip de govern i el grup socialista. Són Àlex Minciotti, regidor de Comerç, i Pep Tur, del grup socialista.
El grup socialista le interessa
que la declaración de situación catastrófica se retrase lo máximo posible para poder seguir criticando a la administración más cercana que somos nosotros.
Es pot ser rastrer i després ja està vostè. Vostès sempre ens estan dient no hi ha que mesclar, no hi ha que fer política, i vostè ha fet avui una repassada per intentar, què? Cobrir-se ses esquenes d'una gestió que no acaba de rutllar.
I 220.000 persones han visitat, segons l'Ajuntament d'Inca, el dijous bo, entre ahir i avui, un 10% més que l'any passat, en una nova edició que tancarà a mitja hora i que ha estat marcada pel bon temps. Els comerciants asseguren que ha estat una jornada amb poques vendes. Tot això el dia en què el judici contra el fiscal general de l'Estat ha quedat vist per a sentència. La darrera jornada ha acabat avui, hora baixa, en la lectura